professionals.
Recorda, si estàs buscant residència pels teus, visita'ns a l'Avinguda Salvador Allende 45 de Cornellà o truca al 93 375 0010. Més info a la web dependents.cat.
Que no tens temps per venir al gimnàs?
Al Parc Esportiu Llobregat, al PEI, tenim la solució per a tu. Informa't sobre l'abonament dels caps de setmana i gaudeix des de divendres tarda fins a diumenge d'una instal·lació espectacular a la teva ciutat. I tot per menys d'un euro al dia.
Amb piscina coberta, bany turc, sauna seca i més de 125 activitats dirigides, com aeròbic, spinning, aigua gym i més de 400 metres quadrats de sala de fitness. I a l'estiu, piscina exterior.
Ja no tens excusa, t'esperem. Informa't al mateix Parc Esportiu Llobregat, a l'Avinguda del Baix Llobregat, al costat del Camp de l'Espanyol o a la web parquesportiullobregat.com.
Amb el Parc Esportiu Llobregat, el PEI batega a Cornellà.
I aquest mes, matrícula gratuïta.
Cornellà Valors. Quina és la diferència entre les religions?
Cap. Tot es mira sota la fe del creient. Per a cada creient, la seva religió és la millor.
Llavors, per què discutir si cada creient té les seves raons?
Tolerància en acció, un valor en alça.
Amb el suport de Ràdio Cornellà.
Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquesta primavera, Cornellà. Compra a casa.
Si et truquen per telèfon o a la porta, si t'aturen pel carrer, sempre que et preguntin quina emissora escoltes, tu ho tens clar. La teva resposta és Ràdio Cornellà, per descomptat. Ràdio Cornellà, sempre al teu costat.
Sintonitzes Ràdio Cornellà.
L'entrevista. Ara a l'espai Cornellà Cuida. Amb la participació de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents i amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà i l'Obra Social de la Caixa.
Bona tarda, benvinguts a un nou espai dedicat a parlar del Cornellà Cuida. Quan se'ns presenta la situació a la família d'haver de buscar una plaça de residència per a un familiar, ens entren dubtes i moltes preguntes que tenen difícils respostes. Serà una bona residència? Tractaran bé el meu familiar? En què ens hem de fixar quan faci les visites? Podem tenir alguna plaça privada amb celeritat? Són moltes qüestions que ens ajudarà a resoldre avui l'Ariadna Rico, treballadora social de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Vero.
Avui parlem d'un tema molt interessant que segurament preocuparà moltes famílies que tenen familiars al seu càrrec que han de cuidar d'ells. Primer de tot, en què es fixa una família en un primer moment quan ha de buscar una residència pel seu familiar?
Vale, doncs crec que les dues qüestions en les que més es fixen de primeres, el primer de tot i molt destacable és la part econòmica, perquè òbviament una residència, una plaça privada és un cost econòmic, depèn de quina, per a quina família, molt elevat, per tant és una part molt important a tenir en compte. I l'altra part crec que és la disponibilitat, perquè crec que la majoria de gent o quasi tothom que potser es pot apropar en aquest cas a mi, o és el que més veig, és el cas d'urgència que li pot suposar en el seu nucli familiar. Per tant, si la disponibilitat és molt més ràpida, molt millor.
Mm-hmm. Més enllà de l'aspecte econòmic, que imaginem que és important, quina diferència hi ha entre les places públiques i les places privades de residència?
Vale, no és que hi hagi, no hi ha diferència en si, el tracte, tot és igual. L'única diferència, bàsicament, és el preu. No, és a dir, les places públiques, es fa un càlcul per saber exactament què és el que has de pagar. Es fa un càlcul amb la pensió, amb els estalvis i amb les propietats de l'usuari. Pel que fa a la plaça privada, clar, això ja és, ho estipula la residència. Per tant, no té res a veure moltes vegades, perdó, al contrari, sí que té a veure, perdó, el tema del grau de dependència, perquè hi ha moltíssimes residències que, depèn del grau de dependència, si és més elevat, doncs el cost és una miqueta més elevat, o inclús, per exemple, depèn l'estructura de la residència, si són són habitacions que són dobles o triples, perquè hi ha algunes que també arriben a triples, doncs, per exemple, el cost és menys, en canvi, si és una habitació individual, és molt més elevat.
Per tant, en funció de les prestacions d'alguna manera, sí, per dir-ho d'alguna manera, també fan variar o no el preu de l'estada. Tot i ser places privades, poden tenir alguna ajuda econòmica per pagar la plaça aquestes famílies?
Sí, poden tenir una ajuda. D'acord? Des de la Generalitat amb el que poden ajudar és amb una prestació que es diu prestació econòmica vinculada, que és més coneguda com una PEP. Vale? Aleshores, aquesta prestació el que diu la Generalitat és que et poden ajudar amb això si, això sí, has de tenir un grau de dependència, mínim un grau 2 o un grau 3. Vale? Aleshores sí que, depenent d'això, doncs, et poden donar una mica més, una mica menys, depenent de també, per exemple, el que dèiem abans, no, d'estalvis o propietats, però és una ajuda que et donen de mentre la majoria d'ells estan esperant a la llista pública.
Malgrat que el tema econòmic, com comentem, és un punt molt important, en què més ens podem fixar quan busquem la residència per a un familiar?
Vale, hi ha bastants punts, eh? Un d'ells, per exemple, seria el fet de que tinguis un conegut que conegui algú que hagi estat en alguna residència, tingui algun familiar, etc. Això et dona o li proporciona a la família una tranquil·litat que és un punt molt, molt important també, perquè llavors ja saps, no, de, doncs mira, aquella persona ha estat molt ben atesa, a vegades fins i tot algun, doncs, ha anat a visitar-ho, ja tens aquesta cosa guanyada. Vale? També, per exemple, el que dèiem, visitar el centre. O sigui, visitar el centre, si has de portar el teu familiar, que més que veure també amb els teus propis ulls on estarà, on possiblement pot estar. També per una altra és l'estructura del centre, perquè no tots els centres o no totes les residències l'estructura és la mateixa. O sigui, hi ha residències que, per exemple, separen, diguéssim, una miqueta de criteris. És a dir, per exemple, a la residència Teresa Duran tenim dues plantes que són plantes psicogeriàtriques. Clar, això també fa, depenent la necessitat que tingui el teu familiar, doncs, ostres, si necessita una atenció molt més personalitzada perquè té una demència molt avançada o una dependència molt greu, doncs clar, si poden tenir una planta molt més dedicada a això, doncs potser et fa que vulguis més aquest centre, que no pot ser un altre, que pel que sigui no tenen aquesta diferència. També el que dèiem, la proximitat, això també fa molt, perquè hi ha molta gent que dius, vale, la situació és urgent o no, però si no és urgent, vull que estigui a prop de casa. Vull que jo surti de casa i tingui la residència 5 minuts i pugui anar a visitar la meva mare, que no que m'hagi d'anar, per exemple, pues a mitja hora d'on visqui. Clar, aquí també és on fas una miqueta la balança de què és el que has de prioritzar més. Uh-huh. Una altra cosa també, per exemple, és el personal. Molta gent, i més, la veritat és que bastant més ara, abans no em trobava tant aquesta pregunta, però molta gent pregunta quanta gent hi ha en una planta, quants auxiliars poden haver en una planta. Això també els hi ronda molt pel cap, perquè depèn, doncs, el que parlaven, si és una planta psicogeriàtrica, ostres, doncs quantes cuidadores tens? Si en tens 3 per, no sé, m'ho invento, 40 usuaris, saps que no donaràs a l'abast. Ja de per si hi ha una rati que totes les residències segueixen, però bueno, hi ha molts familiars que estan molt també pendent d'aquest tema. I per últim, que jo crec que és algo que ara pràcticament a totes les residències s'està portant, que és el model d'atenció centrada a la persona, que això el que vol dir és que la persona pugui estar el més semblant a com estava a casa i pugui decidir sempre tot el que vulgui fer, el que li agradi fer, el que no li agradi fer. Aleshores, això també la família ho té molt en compte, perquè si el seu familiar està, és una situació molt quotidiana, està no sé, sempre després de dinar vol fer la siesta, no? I per exemple a la residència, ostres, doncs, després de dinar, doncs, normalment sempre es fa alguna activitat i no la vol fer, ostres, nosaltres motivarem a que, vale, a veure si pot venir a fer-la, tal, però si el senyor sempre està acostumat a fer-ho, endavant, saps? És com donar aquesta llibertat a que pugui fer el que seguia fent a casa, però en aquesta nova casa que tenen.
Molt bé, per tant, són molts punts a tenir en compte que es valoren, no?, per triar un centre o un altre més enllà de la qüestió econòmica que ja comentàvem, que era evidentment molt important. Hi ha llista d'espera també a les places privades, Ariadna?
Doncs sí, pot haver-hi. Sí, també tots aquests punts també fan el que dèiem abans, no?, de en una residència, si la disponibilitat depèn de l'estructura, etc. Però sí, pot haver-hi, perquè, per exemple, nosaltres en aquest cas de la residència Teresa Duran tenim moltes més places públiques que no pas privades. Per tant, les privades tenim una gran demanda, no podem abarcar tot, està clar, i podem realitzar, en aquest cas nosaltres, tenim llista d'espera i estic seguríssima que en moltes altres residències doncs, també la poden realitzar.
Les places privades segueixen un recurs per majors de 65 anys. Encara que siguin privades, no pot ingressar una persona, per exemple, més jove que sigui també dependent?
Clar, a veure, el recurs de residència, sí o sí, és per a persones de més de 65 anys. Per tant, ja sigui, òbviament, pública o privada. Vale? Sí que és cert que quan són casos... La majoria també, perquè es poden trobar molts usuaris, per exemple... que en aquest cas són més joves de 65 anys, la majoria, per exemple, és que tenen o han tingut un Alzheimer molt joves, de 50 llargs, que no arriben a 60. Poden haver-hi centres, que depèn com, pues sí, si són casos socials, endavant. Però, ja et dic, el recurs de residència és de 65 cap amunt.
Mm-hmm. Així com per places públiques tens alguna penalització si rebutges una plaça, què succeeix quan rebutges, d'alguna manera, una plaça privada?
Doncs no et succeeix res. Vale? Simplement a tu et trucaran, si estaves en llista o pel que sigui, et trucaran, vols la plaça, doncs mira, per el que sigui, en aquell moment no la vols, perquè ja està en un altre centre o perquè, per qualsevol dels motius, és que no hi ha cap penalització. O sigui, amb la pública sí... Està clar, perquè sempre ha d'haver-hi alguna penalització, entre cometes, però amb la privada no hi ha cap problema.
Mm-hmm. Per tant, si en el moment en què ens truquen doncs, no necessitem aquesta plaça pel motiu que sigui o pel que el nostre familiar encara pot aguantar una miqueta més de casa, doncs podem rebutjar-la sense cap tipus de problema.
Sí.
Doncs avui t'agraïm a Ariadna Rico, recordem, treballadora social de la Fundació per l'Atenció a Persones Dependents. Gràcies per estar amb nosaltres per explicar-nos una miqueta quins són els punts més importants que cal tenir en compte abans de que el nostre familiar entri a una residència. Doncs gràcies per ser-hi amb nosaltres i aclarir, no?, aquests dubtes que moltes vegades poden preocupar i molt aquests familiars. Gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Nosaltres ara ho deixem aquí, no marxin, perquè a 3:15 torna la informació, en aquest cas de la mà de Mireia Navarro i un nou espai dedicat a parlar de consum.
Gavarra, Sant Ildefons, El Pedró, Centre, Omeda, Font Santa Fatjó, Riera, 104.6, un dial per tota la ciutat.
L'entrevista. Ara parlem de consum. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cornellà i la Diputació de Barcelona. Molt bona tarda. A Ràdio Cornellà vam estrenar tot just fa un mes un nou espai dedicat a donar consells i informació sobre consum i els drets del consumidor. I tenim a l'altra banda del fil telefònic a la persona que és la nostra referent i experta en temes de consum, la Beth Linuesa, tècnica del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. Bona tarda, Beth.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. De primavera ja.
I tant. Doncs el passat dia 15 de març va ser el Dia del Consumidor.
Sí.
I la campanya d'aquest any que s'ha fet des dels serveis de consum de la Diputació de Barcelona té a veure amb l'etiquetatge dels aliments.
Sí.
Bet, la gent fa servir les etiquetes. Sap quan és important l'etiquetatge dels aliments? Sap la importància que té?
Jo crec que cada vegada més, som conscients de que volem saber allò que mengem, si és saludable o no, i sobretot el tema dels al·lèrgens, els productes alimentaris que contenen al·lèrgens, doncs fa que cada vegada s'incrementi el nombre de persones que es miren molt al detall les etiquetes, de tots els productes alimentaris.
Avui concretament el que farem és analitzar amb què han de constar els productes frescos. Anem pam a pam a explicar què cal que consti en els diferents productes frescos i, si et sembla, comencem per la carn i els ous. Què hauria de constar en les etiquetes de la carn envasada?
Doncs bé, està molt clar que la carn envasada, com producte fresc, doncs ha de tenir un codi que identifica la traçabilitat d'aquest producte alimentari. La traçabilitat es refereix